Bona tarda, són les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Toni Saligrat no vol confiances diumenge a Paterna. Si ens deixem guiar pels números i per les dinàmiques, podria semblar fins i tot un desplaçament còmode, podríem dir. El filial fa un mes i mig que no guanya, el València Mestalla, a casa no ho fa des de l'agost, i en canvi el Sabadell va com un tro. Però el valencià ja ha avisat que si cauen en aquest excés de confiança ho poden acabar pagant. El de Torrent, a més, tindrà les baixes ja conegudes de Migue i de Williams, però compta amb Valentín, que no s'ha entrenat amb la resta per una sobrecàrrega, i veurem si s'hi suma o no. Àngel Martínez, a tot això, va patir un ensurt ahir, però més enllà del cop a la cara, no hauria de tenir problemes per seguir sent indiscutible. Avui, això sí, la prèvia d'aquest Mestalla Sabadell compartirà protagonisme amb l'handbol, perquè Miquel Benítez s'ha acomiadat per sorpresa de l'Oar Gràcia. El tècnic gironí plega perquè veu símptomes d'esgotament del projecte i prefereix, diu, tancar el cicle ara i que algú altre el pugui mantenir i dur-lo encara més amunt. De seguida en parlem amb ell i també escoltem qui l'ha de substituir, com a mínim de forma provisional, que no és un altre que el fins ara segon entrenador, Gerard Gomis.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, el Toni González, al control de so, avui amb l'ajuda també del David Guerra. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del València Mestalla Sabadell amb Toni Saligrat i les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i també el relleu a la banqueta del Gràcia, però això sí, no són els únics arguments del dia. També parlarem del Mercantil, del Sabadell Nord o dels equips de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Barcelona Lassa juga a les 6 a la pista del Quim Quirrús donant, o buscant donar-li com a mínim continuïtat, a la ratxa de 3 victòries seguides a l'Eurolliga de bàsquet. També avui Kirolbet Baskonia Fenerbahçe a 8:45, ahir victòria del Madrid a la pista del Maccabi i derrota de l'Herbalife Gran Canària a casa contra l'Efes. El Barça femení de futbol ja coneix el seu rival als quarts de final de la Champions. Serà el Kipner Noruec. En cas de passar, les de Fran Sánchez es veurien les cares amb el guanyador de l'Eslàvia Bayern, estalviant-se així Lyon, Wolfsburg, Chelsea i París, que van per l'altra banda del quadre. I el Real Madrid es planteja el retorn de Mario Hermoso. El central de l'Espanyol té una clàusula de 40 milions d'euros, però el club blanc té reservada una opció de recompra per 7,5. El defensa, recordem, com us dèiem ahir, ha estat una de les novetats a la llista del seleccionador Luis Enrique. I el Levante Real Sociedad d'aquesta nit a les 9 al Ciutat de València enceta la 12a jornada a primera divisió. Ahir a l'Europa League, empats 0-0 del Villarreal al camp del Ràpid de Viena, 1-1 del Betis a casa contra el Milan i victòria 2-3 del Sevilla a les acaballes del partit al camp de la Kishar de Turquia.
I a les xarxes socials.
Avui que la cosa va d'handbol, l'article de pàgina i mitja del diari Esport sobre el sabadellenc Aleix Gómez, que recull l'Oar Gràcia Sabadell a Twitter amb l'enllaç inclòs i amb una fotografia del jugador de casa nostra en la seva etapa formativa jugant amb l'equip verd i blanc. Aleix Gómez, talent innat, és el titular d'aquest reportatge.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant des de la distància l'exnadador del club Frederic Hbit, que avui fa 44 anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. 4 minuts i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria en l'Hotel Suís d'aquest divendres, dia 9 de novembre del 2018, a les portes de la visita paterna d'aquest diumenge del Centre d'Esport Sabadell. Avui el conjunt arlequinat s'ha exercitat a la nova Creu Alta, ho ha fet a porta tancada. Demà es preveu que també sigui així l'entrenament dels de Toni Saligrat. El valencià ha pogut comptar amb tots els jugadors, excepte Migué, descartat per el partit a paterna per la lesió que us comentàvem des de fa ja alguna setmana, muscular, un problema fibrilar que pateix el capità. Recordem que s'està recuperant d'aquestes dolències als isquios, i avui tampoc ha entrenat Valentín Merchant. El defensa, el lateral esquerre, amb una sobrecàrrega, no ha pogut exercitar-se amb la resta de companys, amb la resta de l'equip, però en principi no ha de tenir problema per jugar contra el filial del València en funció de com avanci l'evolució. Això sí, una sobrecàrrega a dos dies de jugar contra el València Mestalla, a un dia de viatjar a València, no sé per què, però el Nas em diu que no tindrà massa minuts, el de Martorell. Marc Pijoan, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Fins aquí podríem dir la llista de disponibles i de no disponibles pel partit de diumenge. Alguna novetat més? Em deies que un ensurt ben vistós, no?
Sí, l'avançaves tu en aquesta entrada del programa d'avui, Àngel Martínez, que vaja, avui hem entrat just a la nova Creu Alta quan arribàvem a la roda de premsa del míster, i vaja, un ull allò de vellut, com es diu, com si el pobre s'hagués barallat amb algú. Diu que no, en cap cas, que simplement un cop a l'entrenament d'ahir, amb un cop de cap amb un company, van anar dos a rematar de cap, van xocar, i el cert és que no és tant a l'ull, sinó que el cop és al nas, però el derrame
sí,
de...
tota la zona blava, no?
Sí, cap en aquest cas l'ull dret, en principi, però ell mateix ens ho ha confirmat, no, avui ha entrenat i no ha de tenir problemes, com, vaja, en principi sembla, per jugar contra el filial del València aquest cap de setmana.
Doncs el millor tot plegat, un ensurt i prou del capità en absència de Migue, d'Àngel Martínez, un dels intocables, dèiem aquesta setmana per Toni Saligrat, ho ha jugat fins ara tot 990 minuts de Lliga al gironí. Dèiem, Toni Saligrat, és divendres, avui ha parlat en roda de premsa, que és el que ha destacat més, el de Torrent, en aquesta compareixença?
Doncs com tu deies, el tema de les confiances, que no li agrada gens jugar contra equips que arriben en principi amb mala dinàmica, perquè diu que això pot fer que el seu equip es confiï en algun moment. Ell diu que entre cometes i que no ho espera, resumint, però que vaja, sempre prefereix jugar potser amb equips que arriben amb bona dinàmica, perquè diu que els cinc sentits els tens posats sobre aquest partit i sobre el rival, cosa que costa més quan arribes, quan et trobes amb un equip que potser no ha començat tan bé, com és per exemple el cas del València Mestalla. En tot cas, un Toni Saligrat que ha valorat també una miqueta la situació del seu equip. Li hem preguntat sobretot pel fet de que, home, certament a les últimes jornades la cosa ha millorat, i no només a nivell de resultats, també les sensacions i fins i tot també a nivell defensiu, que és un dels potser punts que més es destacava a inici de temporada, la quantitat de gols que encaixava el seu equip. Li hem preguntat si és qüestió de dinàmiques i ell ha dit que no, que tot això no és casualitat.
Les dinàmiques són conseqüències de... I si ara estem amb dinàmica guanyadora, evidentment és perquè estem fent més coses bé i cometem menys errades. I com que juguem contra un rival, pues el rival també li passa el mateix, que està menys encertat. Crec que abans no érem eficaços a les àrees, el rival amb poc feia gol i nosaltres amb molt no en fèiem, i ara som eficaços a les àrees.
Doncs el canvi queda claríssim a l'hora d'explicar-lo. Diu que les dinàmiques són conseqüència d'alguna cosa, que el Sabadell, recordem, va començar amb una dada molt negativa, i ara explicava molt a la seva manera Toni Saligrat que bàsicament perquè no eren eficaços ni en àrea pròpia a l'hora de defensar ni a l'hora de fer mal rival a l'àrea contrària, i que en canvi ara han redreçat el rumb, cosa que amb el València Mestalla doncs no diré que és a la inversa, però gairebé, perquè porta ja mes i mig sense guanyar l'equip de Miguel Grau. Podríem dir així com a resum, per tant, que evidentment Toni Saligrat satisfet amb el que estava veient les últimes setmanes.
Sí, però de fet quan li han preguntat pel possible 11, si podria o no repetir l'equip que va guanyar la setmana passada, perquè vaja, el cert és que l'equip últimament funciona bé, Toni Saligrat no repeteix 11s inicials, però també sempre hi ha aquell fet de jugar gespa artificial, gespa natural. El cert és que aquest cap de setmana s'espera un camp en condicions òptimes, com el que es pot trobar l'equip a la nova Creu Alta, per tant, hi havia aquesta opció.
Clar, per venim de dos partits a casa seguits, que són Teruel i Atlético Levante, que aquí sí que si traiem el partit de Cornellà sí que va repetir el mateix 11.
Per tant, una mica la sensació d'escolta, Toni, pot ser que repeteixis 11 inicial tenint en compte simplement el terreny de joc, que potser on ens podem agafar nosaltres en temes estadístiques, dades, i vaja, ha dit que no té cap intenció d'haver de repetir 11 inicials, que no és una cosa amb la qual pensi, per tant, ens pot donar una pista de que potser pot haver-hi algun canvi. El que sí que ha dit, i en la línia del que deies, Adri, que està content amb l'equip, és que té molts problemes per decidir qui no jugarà, perquè diu que els seus jugadors estan entrenant molt i molt bé.
O sigui, jo no tinc cap tipus d'interès en repetir 11, és la veritat. Però el que sí que te puc dir és el que em passa cada entreno que faig. I és que els jugadors s'entrenen tan bé que començo a pensar com no he de posar a jugar a algun jugador. Tinc clar perquè tenen que jugar, no? Veig un i veig com està, en quin moment de forma està, com entrena, el visualitzo a lo que me pot donar el... M'imagino el que pot donar el diumenge al camp de Mestalla i penso, aquest té que jugar. I automàticament penso que un altre no juga, perquè jugui aquest, i penso...
Posaria calés sobre la taula per posar noms a aquestes reflexions personals i íntimes de Toni Celigrat, però vaja, no s'ha de ser molt espavilat, per exemple, per a mi enviar al cap un nom propi, que és el de Pol Ballesteros, que juga a poquet, que surt a Cornellà i revoluciona una miqueta l'atac, fins i tot Edgar també ho va fer, i que en el cas d'Edgar sí que va tenint continuïtat, encara que sigui sortint des de la banqueta, però en el cas de Pol Ballesteros va fer bon partit, li ho va reconèixer Toni Celigrat, en canvi no va tenir minuts la setmana passada, i és un jugador que acostuma a entrenar bé, per tant m'imagino que és un dels molts que et podria dir ara Toni Celigrat si ara destaques aquest, però no aquell altre. Però vaja, el millor de tot plegat, tenir fons d'armari, que portem dient tota la temporada, tenir gent i que hi hagi dubtes a l'hora de plantejar un partit contra un filial, això va bé dir-ho ara perquè serà l'última vegada fins a la segona volta que ho direm, i un equip del qual també ha parlat Toni Celigrat avui en roda de premsa, aquest València-Mestalla, que arriba en dinàmica negativa al duel.
Doncs sí, un València-Mestalla del qual n'ha dit que, vaja, ara mateix és un equip amb mala dinàmica, ens ho dèiem, que ha sumat pocs punts, però que és un filial i que sempre tenen molt perill els filials, que ja els coneixem. Ha reconegut que té moltes virtuts, però que també té defectes. Celigrat no s'ha amagat de que l'equip Che, doncs, en aquest inici de campanya, diu doncs, que té algun punt dèbil, per dir-ho així, i que també han de saber aprofitar aquests punts dèbils per doncs, poder fer mal aquest cap de setmana. Això que deia el tècnic del Sabadell del pròxim rival d'aquest diumenge del València-Mestalla.
Aquest any el Mestalla, a diferència dels darrers anys, que firmaven uns quants jugadors per línia amb experiència i amb més edat, aquest any no ho han fet i tenen un equip més jove, i tot el que havia l'any passat, els experimentats i els grans són els de l'any passat, i tot el que ha pujat, a excepció d'un parell o tres de futbolistes, són del juvenil, i és un equip molt molt jove que encara no li ha agafat el pols a la categoria, no? I ja portem 11 partits, el tenen que agafar ja.
Doncs vaja, esperem que siguin tots els partits que els costi trobar el pols a la categoria, com deia ara Toni Celigrat. Bé, plàning de viatge. L'equip, òbviament, ha entrenat avui, entrena també demà al matí, després dinar, i a les 4 tots convocats per agafar l'autobús i posar rumb cap a València per jugar el diumenge, recordem, a les 12, partit a Paterna, i des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia del Sabadell en joc.
Ja us vam avançar que Williams Velázquez no hi seria perquè estava convocat amb la selecció absoluta vino tinto, amb la selecció de Venezuela. Sabíem que marxava demà, tenim una miqueta ja més d'informació en quant al plàning també de Williams.
Sí, una mica de calendari. Juga dos partits la selecció de Venezuela, juga contra el Japó i l'Iran. Contra el Japó juga a Oita divendres 16 de novembre i contra Iran juguen a Teheran el dimarts 20 de novembre. Per tant, viatges d'aquests llargs, que normalment es diuen això del futbol, d'aquests transoceànics, i que haurà de fer quilòmetres Williams Velázquez en aquests dos partits de la seva selecció.
M'ho expliquen fa 15 anys que un jugador del Sabadell seria baixa perquè aniria a jugar al Japó i a l'Iran, i no m'ho crec. Però vaja, bromes al marge, es perd dos partits, per tant, com a mínim, perquè la setmana vinent és aquí a casa el dia 18 contra el Badalona, per tant, són dos partits com a mínim de Williams Velázquez, que d'altra banda encara no ha jugat, encara no s'ha estrenat. Per tant, doncs tampoc te les toca massa el que han estat els plans fins ara de Toni Celigrat. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
A tot això, el València-Mestalla considera un examen la visita del Sabadell aquest diumenge a les 12 a l'Antonio Puchades. Ens agradaria poder parlar ara amb Miguel Grau, però un any més el València Club de Futbol no permet entrevistes ni amb l'entrenador del seu filial ni tampoc amb la seva plantilla. És un dels pocs clubs de la categoria que no ho vol així, cadascú posa les normes a casa seva i per tant nosaltres tan sols podem conformar-nos amb escoltar el lateral esquerre Àlex Centelles en declaració a la ràdio del València, perquè tan sols parlant pels mitjans oficials del club, els jugadors i l'entrenador d'aquest Mestalla. Recordem, l'equip de Grau suma 6 jornades sense guanyar i a casa no ho fan des de la primera jornada del campionat, des del mes d'agost. Tenint en compte tots aquests precedents, Centelles afronta així la cita.
Sabadell viene con muy buena dinámica, lleva muchos partidos sin perder y es una muy buena oportunidad y sobre todo en nuestro campo para sacar un buen resultado y pegar un golpe sobre la mesa y coger una buena dinámica y seguir adelante.
Abans parlàvem d'Àngel Martínez, un dels intocables del Sabadell. Feia mentre setmana també un reportatge sobre els quatre que no s'han perdut ni un sol minut del que portem de Lliga. Doncs bé, de moment, en el cas de Centelles, només s'ha perdut 9 minutets dels 990 que portem al campionat el defensor del València-Mestalla. Un Centelles que també ha parlat de les dinàmiques oposades dels dos equips. El valencià creu que, per exemple, avançar-se, un tòpic, però a la vegada una realitat, pot ser clau per batre, diu el Sabadell.
Nosotros tenemos que seguir, la cita al final nos va a llegar y al final son momentos, el fútbol es muy psicológico y lo que te digo, en cualquier momento, cuando nos pongamos en adelante del marcador y tengamos confianza, vamos a conseguir buenos resultados. Esta semana tenemos un buen examen para pegar un golpe sobre la mesa y conseguir una victoria ya.
I finalment, sobre quin tipus de partit podem trobar-nos demà passat a Paterna, el vestidor del València-Mestalla no amaga les seves intencions. Les cartes són sobre la taula i la proposta de l'equip de Miguel Grau, segons el lateral esquerrà Àlex Centelles, és tenir la pilota més que el rival i generar moltes arribades a la porteria de Roberto.
Tenemos que ser nosotros, tener el balón, atacar bien y al final yo creo que el gol tiene que llegar y esperemos que sea este fin de semana.
Diumenge a les 12 arrenca el partit a la ciutat esportiva del València Club de Futbol a l'estadi Antonio Puchades de Paterna. Anem ara a buscar les estadístiques d'aquest enfrontament.
El llibre de registre amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel, què tal, com estàs? Benvingut.
Bona tarda, Adri.
Avui toca parlar del València-Mestalla, tens les estadístiques a punt. Hi ha algunes que m'han sorprès avui, eh? No vull avançar-me més del compte, però la veritat és que molts precedents amb el filial valencianista, molts anys, malauradament, sense guanyar-lo també. Per on comencem?
Bueno, comencem pels precedents globals. 34 partits oficials entre el Sabadell i el València-Mestalla, 12 victòries del Sabadell, 12 empats i 10 victòries del Mestalla, o sigui, balanç bastant igualat, també en la diferència de gols, 40 gols del Sabadell i 39 del Mestalla, o sigui, només un més un pels arlequinats, 17 visites del Sabadell al camp del Mestalla, a Paterna, 4 victòries, 7 empats i 6 derrotes, o sigui, aquí és on li costa treure punts al Sabadell a Paterna, hem marcat 20 gols i n'hem encaixat 25.
Sí, però de totes maneres, 17 visites a l'Antonio Puchades, només 6 derrotes, no és el pitjor camp, ni molt menys, en la història del Sabadell, que sempre, quan repassem números, fora de casa acostuma a costar-li molt més que no pas a la nova Creu Alta, però és veritat que números bastant similars d'un equip i de l'altre. El que passa és que, el que dèiem, no? Portem una ratxa històrica, no d'aquesta temporada, sinó de precedents amb el València-Mestalla, que aquests sí que no són massa favorables al conjunt arlequinat.
Sí, fa més de 8 anys ja de l'última victòria del Sabadell contra el València-Mestalla, llavors va ser a la nova Creu Alta per 2-1. Des d'aleshores, 7 partits seguits contra el filial valencianista, sense guanyar, només 3 empats i 4 derrotes.
En canvi de la dècada, de fet, sense guanyar el València-Mestalla, tant de bo que ho trenquem diumenge, però el 20 de setembre del 2009 va ser l'última victòria del Sabadell contra el filial del València. A tot això, si mirem els gols en contra, especialment a Paterna, que és on es jugarà aquest partit, la cosa també és d'aquelles per posar-se a tremolar.
Sí, hem comentat que hem encaixat 25 gols en les 17 visites a Paterna, o sigui, una mitjana d'un gol i pico per partit, però és que fa més de 20 anys que el Sabadell no deixa, o sigui, no se'n va de Paterna amb la porteria zero, o sigui, sempre ha encaixat algun gol. L'últim cop va ser el 22 de març de l'any 98, que vam guanyar 0-2, o sigui, des d'aleshores...
Des del 98 el Sabadell no deixa la porteria zero a Paterna.
Hem tret algun empat, alguna victòria, però sempre encaixant algun gol.
Anem a parlar del Sabadell del present, d'aquest Sabadell que és cinquè ara mateix. Repassem una miqueta la situació a la taula i una miqueta com afronta l'equip de Toni Saligrat aquest compromís.
Bueno, ara mateix el Sabadell és cinquè classificat amb 17 punts, 5 victòries, un empat i 4 derrotes, 16 gols a favor i 17 en contra. A veure si ja li donem la volta i comencem a veure el positiu. 7 punts a domicili, repartits en dues victòries, un empat i només dues derrotes, 7 gols a favor i 9 en contra.
De fet, portem 5 victòries en el que portem de primera volta, i això, has comparat la dada amb la temporada passada perquè no era massa comú.
No, de fet, la temporada passada, en els 19 partits de la primera volta, només vam sumar 4 victòries, o sigui, en 11 jornades ja portem una victòria més. Val a dir que en tota la primera volta de la temporada passada només vam perdre 2 partits i ara en portem 4. O sigui, és la diferència entre empatar molt o no empatar. Però bueno, de moment una victòria més en el que portem de la primera volta de la temporada passada, i si mirem fa dues temporades amb José Solivelles, també vam sumar 5, o sigui, estem igualats ja amb només 11 partits.
I queden això, unes quantes jornades per endavant, després d'haver-nos vist amb un munt de filials, que això també té nassos, el fet d'haver coincidit amb tants filials en el tram inicial de Lliga. Ens plantarem a la jornada 12, després de la jornada 12, per endavant amb un panorama sense filials ja fins a la segona volta del campionat. Abans de parlar del València-Mestalla, hem de parlar encara dels gols en contra i de Toni Saligrat. Comencem pel primer capítol.
Sí, els gols en contra, hem comentat que el Sabadell porta 17 gols en contra, que és l'equip més golejat del grup 3 de segona B, i és curiós que anem cinquens classificats amb tants gols en contra. De fet, el Sabadell, entre els 5 primers dels 4 grups de segona B, és l'equip que més gols encaixa, seguit del filial de l'Oviedo, que només ha encaixat 13.
O sigui, tu has agafat els 5 primers de les 4 classificacions, un total de 20 equips, que són els que estan a la part alta de la classificació, i de tots ells, el Sabadell és el que més encaixa, amb 4 gols de diferència respecte al segon, que és l'Oviedo B.
Sí, senyor.
Buf, brutal. I sobre Toni Saligrat, compares la temporada del de Torrent amb la seva temporada de l'any passat, aquí a Sabadell.
Sí, ara mateix el Sabadell és cinquè classificat, llavors i el Toni Saligrat igual a la seva millor classificació en aquests 50 i pocs partits que porta el Sabadell. La temporada passada, després de la 12a jornada, el Sabadell era cinquè, va anar al camp del Cornellà, vam perdre per 3-0 amb aquell hat-trick d'Enric Gallego,
sí.
Ja vam baixar d'aquella cinquena posició, que ja mai més vam tornar fins a aquesta setmana.
És a dir, que si el Sabadell guanya, estan a un punt només del play-off, només falta que o l'Atlètic Balears o el Lleida, depenent com vagi la jornada, puguin doncs, deixar-se algun punt pel camí. Si el Sabadell entra al play-off, entre els 4 primers, serà la millor classificació de Saligrat des que ocupa la banqueta de la nova Creu Alta. Anem a parlar del rival. Què em pots dir del València-Mestalla?
Bueno, temporada molt irregular del València-Mestalla de moment. De moment és 7è classificat en posició de promoció de permanència, 11 punts, 3 victòries, 2 empats i 6 derrotes. Ha fet 13 gols i n'ha encaixat 16. Això sí, un menys que el Sabadell. Sí. Això que parlàvem...
Les dues pitjors defenses, de fet.
Sí, sí, sí. El balanç del seu cap, l'Antonio Puigades, només ha sumat 4 victòries, un empat... una victòria, un empat i 3 derrotes, ha fet 7 dels 13 gols com a local i n'ha encaixat 9.
Per tant, només 4 punts com a local. O sigui, és un bagatge molt pobre, realment.
Sí, de fet, ha sumat una victòria i aquesta victòria va ser la jornada 1. Que jugava a casa, s'estrenava la Lliga a casa, va superar per 2-0 l'Ebro i des d'aleshores no ha tornat a guanyar a casa.
Per tant, arriba en dinàmica negativa, però no només a casa.
No, en global, perquè de fet porta 6 partits seguits sense guanyar, 2 empats i 4 derrotes, i el seu últim triomf és del 23 de setembre. O sigui, estem parlant d'un mes i mig, tranquil·lament. Aleshores van guanyar 0-3 a Olot.
Doncs des d'aquella victòria a Olot que l'equip de Miguel Grau no guanya, si mirem a casa des del mes d'agost, des de la primera jornada que va superar 2-0 el València Mestalla a l'Ebro, que el filial Xe no aconsegueix els 3 punts jugant a casa i que duri, ni que sigui una setmaneta més i després ja s'ho faran. L'àrbitre xiularà el partit un murcià, José David Martínez Montalbán. Jove, però no inexpert, tampoc.
No, bueno, ha fet 25 anys, els va fer, diria, la setmana passada, vaig mirar. Tercera temporada a segona B, només un precedent amb el Sabadell, la temporada passada al camp de la Penya Deportiva de Santa Eulàlia, empat a 1.
M'envien records des de Viena, em sembla. Un tal Jeremy Guillemenot ha recordat la cara de l'àrbitre.
El recorda perquè va expulsar Guillemenot aquell dia. Ens va xiular un penal a favor, això sí.
No va ser el seu millor dia,
Diuen que no, jo no vaig veure el partit, llavors no puc parlar gaire.
Amb el Mestalla, precedents?
Amb el Mestalla també un precedent, temporada passada, Mallorca 2, Mestalla 1. I aquesta temporada de moment porta 3 partits dirigits.
I m'agraden molt els números.
A mi també, cap victòria local, molt curiós, un empat i 2 victòries visitants.
O sigui, per anar-nos engrescant tots una miqueta, Obviaré la part de quants anys fa que el Sabadell no guanya el València Mestalla, però el València Mestalla no guanya l'Antonio Puigcà des del mes d'agost, des de la jornada 1, i aquest bon home mai no ha xiulat aquesta temporada una victòria local. Que continuïn aquestes ratxes. A nivell de targetes, és pistoler, com dius tu? És dels que mostren moltes grogues, no?
5 grogues per partit, no està del tot malament. Això sí, 4 vermelles l'últim partit, en un Alcoyano 2, Atlético Levante 3, va expulsar 4 jugadors.
M'acaba de venir un flash ara. De fet, Pau Vitori, com estàs?
Hola, bona tarda.
M'acaba de venir una retransmissió al cap. T'ho juro que jo, quan vaig rebre el guió, vaig pensar... I mira que jo crec que hem parlat d'aquest àrbitre, però diu el Miguel Ángel que només hi ha un precedent amb el Sabadell. I no recordava que és que havíem parlat en una retransmissió que és el Sabadell en joc d'aquest partit, que estaven jugant en paral·lel el Sabadell i aquest enfrontament al Collao, i vam començar a veure com plovien les targetes vermelles, i ja no pot ser.
De fet, ara quan el Miguel Ángel ha dit el nom de José David Martínez Montalbán, se m'ha encès l'antena, l'alarma, i dit, ostres, aquest nom em sona. Dic, no, sé que no ha xiulat el Sabadell aquesta temporada, però d'alguna cosa el recordo, i sí, no sé si van ser... 3 expulsions visitants i una local.
Sí, crec que era un de l'Alcoyano i 3 del Levante. El que passa que un d'ells era de la banqueta, jugava.
Déu-n'hi-do, la columna de les vermelles la tindrem ben present a l'hora de fer la fitxa tècnica aquesta setmana. Som-hi amb el repte. Sempre tanquem aquesta secció del llibre de registre amb un intercanvi de cops. El Pau Vitori llença sempre un repte cap al Miguel Ángel Rodríguez, l'estadística Arlequinat. Ell li respon, per tant, recordem, Pau, la de l'última secció que anava molt en la línia dels primers 5 desplaçaments del Sabadell aquesta temporada, que havien estat en 5 comunitats autònomes diferents.
Era el repte de fa 2 setmanes, collit a Adrián Arroyo, i era buscar allò, els 5 primers desplaçaments de la temporada del Sabadell, que casualment havien estat a 5 comunitats autònomes diferents. És a dir, buscàvem un altre precedent igual, i evidentment hi ha un precedent.
L'ha trobat, no? En torn de rèplica, em marcaré una medalla a mitges, perquè he d'admetre que no tenia ni idea de quan havia estat l'última vegada, però vaig llançar ja en antena, recordo, un pronòstic que va ser... Jo diria que com a molt la 83-84 per com estava formulada la segona B en aquell moment, i la vaig clavar sense voler.
Sí, de fet la temporada 83-84, al igual que aquesta temporada, el Sabadell va començar en els 5 primers desplaçaments en 5 comunitats autònomes diferents.
O sigui, no és que fossin 5 autonomies seguides en desplaçaments, sinó que a sobre van ser també en les 5 primeres jornades fora de casa.
Sí, i una d'elles va ser a l'estranger, o sigui, no és comunitat autònoma.
Hi ha un asterisc aquí,
pròpiament dit. O sigui, el Sabadell va debutar a Andorra, o sigui, fora d'Espanya. Va anar després a Galícia, País Basc, Astúries i Aragó. Déu-n'hi-do, la ruta pel nord.
Sincerament, la signo ara, O sigui, em cauen les llàgrimes només d'imaginar-me anant a Andorra, a Galícia, a Euskadi, a Astúries i a l'Aragó.
Però, vaja, ben bé no era el que demanàvem. Ben bé.
Home,
ben bé, allò de dir...
Andorra com a tal... Aquí s'està passant. Home, no forma part de Catalunya.
El sisè pot ser? El sisè desplaçament repetia, diria, ara tirant crec, de memòria?
Crec que sí, no recordo
quin era. Ho vam mirar, era, em sembla,
també, un d'aquests, sí.
Però, per si no està content el Pau...
Clar, és que el Pau que anava a dir alguna cosa, doncs bueno, li vaig mirar un altre precedent, la temporada 33-34, o sigui, aquest ja sí que ha plogut, que va ser
els primers anys de la Lliga.
Sí, de fet va ser el debut del Sabadell a segona divisió A, que acabava de pujar de tercera. Els set primers desplaçaments, el Sabadell va anar al País Basc, Madrid, Múrcia, Navarra, Andalusia, Astúries i Galícia.
Bona ruta, també.
Sí, el xòfer anava...
Hem de pujar a segona ja, eh?
I a tot això, temporada 1933-34. Imagina't el que seria un desplaçament,
un desplaçament a Galícia. Andalusia,
sí, també. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ben tornat al repte.
Sí.
És que fa el riure, ja.
No, és que, de fet, el vaig llançar en directe, ja el diumenge passat. Aprofitant aquesta circumstància, que és pràcticament, vaja, jo crec que no ha passat mai, jo no he trobat cap precedent, que el Sabadell hagi jugat en les 12 primeres jornades de Lliga contra... Aquí anem a obrir una mica també l'espectre.
No, Andorra no es considera una alta autonomia,
què
però aquí ara
el,
farem...
Què considerem el Teruel? Filial o no filial? O no filial?
El Teruel?
No, sí. No l'és, però és un equip
vinculat del Huesca.
Sí. Per tant,
és igual.
Per plantilla podria ser-ho, per vinculació amb el Huesca, que té un munt de jugadors cedits, podria ser-ho, però no és un filial com a tal. Per tant, agafat amb pinces, però vaja, com vulguis.
6 o 7, és a dir, 6 o 7 filials en les 12 primeres jornades de Lliga. O si volem obrir una mica més, perquè és un cas complicat, en els 12 primers partits de la temporada. És a dir, que entrin aquí de partits de Copa o d'altres competicions, bàsicament Copa, evidentment.
Copa Federació, també,
Copa
potser.
Copa Federació, correcte. Però 6 o 7 filials en les 12 primeres, o en els 12 primers partits d'una temporada, anem a deixar-ho així.
Clar, és que al final el calendari és ben curiós, perquè de la 13 a la 19 encadenarem, crec que són 7 jornades consecutives sense filials, i tots ells han estat concentrats des de la primera, que va ser per a la de Girona B, fins a aquesta que tanquem ja de manera definitiva la primera volta, els enfrontaments contra filials contra el València Mestalla. Evidentment és una d'aquelles dades, bueno, que no controles.
Però, igual que tu vas dir l'altre dia, que si havia de ser alguna temporada havia de ser la 83-84, jo crec que si ha de ser una temporada ha de ser la 2001-2002, que va ser el grup que van jugar, el grup del Nord,
sí, amb els guipuscoans,
que abastava el Barça B, l'Espanyol B, el filial de la Real Societat,
sí, el
filial de l'Eibar, i no sé si hi havia algun
el més. Zaragoza B pot ser també, l'Aragón.
Zaragoza B també estava, però no sé si va coincidir amb aquests 12 primers partits, però bueno, ho mirarem.
Ara ja és pura curiositat. A l'hora de buscar això, què hem de buscar? Temporada per temporada, quants filials hi havia, ni a partir d'aquí, en el calendari? O...
Sí.
Posa una cara de resignació.
Sí, clar. Posa
una cara de resignació.
És més ràpid, mira, del que un pot
pensar. Mirant el Pau Vitori per sota el nas, com dient, la que m'has liat avui.
Sis filials són molts.
Sí, la veritat és que sí. Repte llançat, una setmana li donem de marge perquè s'entretingui buscant la meroteca. Miguel Ángel Rodríguez, gràcies.
Moltes gràcies.
Pau, fins ara.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Destinació Playoff d'Ascens. Propera parada, Estadi Antonio Puchades.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, setè filial, sí, setè filial en 12 jornades. A partir de 11:45 del migdia, València-Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Josep Maria Ferrer, preparador físic del Centre d'Esport Sabadell i escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts, gairebé quatre per sobre de 2:45 de la tarda. Per tant, creuat l'equador del programa de l'últim de la setmana, en el qual hem de parlar-vos d'una de les notícies d'aquesta setmana. Com escoltàveu en començar, Miquel Benítez ja no és l'entrenador de l'OAR Gràcia. En un comunicat, a més, aquesta última matinada, el tècnic gironí ha explicat que decideix plegar perquè entri, diu, energia i saba nova que insufli la força, diu, necessària per renovar el rendiment. El fins ara entrenador ha detectat símptomes d'esgotament en el projecte, per això ha decidit deixar-ho estar. Aquest era, recordem, el tercer any de Benítez a la banqueta verdiblanca. Va arribar en el seu dia com a segon de Magí Serra. De moment, el fins ara segon tècnic i exjugador graciec Gerard Gomis és qui assumirà les regnes de la banqueta de forma provisional, començant pel duel de demà a casa contra el Sant Joan d'Espí. I avui hem pogut parlar amb ell. Per tant, Marc Pijoan, fem una miqueta de resum de com està la situació ara i de fins quan s'hi estarà Gomis a la banqueta, si és que se sap.
Doncs mira, en principi avui s'ha de reunir la junta directiva del Gràcia per prendre una decisió. Diem en principi perquè podria ser avui, però també ens diuen des del club que depenent de, del... Bé, tu tens més informació,
no,
Adri?
Fa pinta de ser
avui.
Avui
hi havia gent allò que estava fora,
serà
i tal.
Serà un vespre de reunions avui al carrer Bocaccio.
El cert és que volen que hi sigui tothom, eh? Per això posem allò tants dubtes de que a última hora falli algú, però vaja, en principi és avui, com a molt tard seria dilluns, però com bé diu l'Adri, en principi ha de ser avui per prendre una decisió definitiva sobre el tema. En tot cas, ahir Gomis ja va dirigir l'entrenament de l'equip, eh? És a dir, ahir Miquel Benítez ja no va entrenar el primer equip del Primer Nacional de la Gràcia, avui també ho farà, i demà s'asseurà sí o sí a la banqueta per disputar aquest duel, com dèiem, contra el Sant Joan d'Espí. A partir de dilluns, què pot passar? Això ja no ho tenim tan clar, no ho sabem. El que sí sabem, però, és que Gomis diu es veu capacitat per posar-se al capdavant de l'equip. Quan hem parlat amb ell, diu que per què no? Acaba la temporada, que per ell sí, i cada mes té la il·lusió, ho ha dit així, d'un nen.
Però em veig capacitat, és un repte que no em fa por, li tinc molt respecte, però no em fa por, i trobo que si més no, els dies que duri el que hagi de durar això, o si ha de durar fins a final de temporada, o si ha de ser una prova, per, no ho sé, sigui el que hagi de ser, mentre es duri, Jo ho viuré amb la il·lusió d'un nen.
Recordem que Gerard Gomis ja té experiència com a entrenador al País Basc, a Irún, al Bidasoa, i que a més era el segon entrenador del fins ara tècnic, se'n fa encara estrany dir exentrenador, Miquel Benítez. De moment formarà tàndem amb el Cesc Borrell. Però vaja, Marc, amb dos dies d'entrenament i tot tan precipitat, podríem dir, com ha anat tot plegat, que ha caigut gairebé per sorpresa al carrer Bocaccio aquesta notícia, poques variacions, no podem esperar.
Sí, i de fet el propi Gerard Gomis ha defensat la feina que ha fet fins ara Miquel Benítez, bàsic, també perquè ell era el seu segon entrenador i perquè ens ho ha explicat, doncs, cadascú tenia el seu apartat dins de l'equip i diu la feina que fèiem era molt bona. De fet, no crec que toquem gaires peces, no crec que canviem gaire res de cara al partit de demà, diu, perquè la feina s'està fent bé. per Gomis, el més important, el que ha posat més èmfasi, és el tema de la mentalitat i allò que en l'esport en diem de creure-s'ho. Diu creure'ns-ho des de la plantilla i també que s'ho cregui la gent des de fora.
Modificacions tàctics no fan falta. Em refereixo, al nivell hi és, ja es va demostrar a la pista del Sant Esteve Sesrovires. O sigui, el nivell hi és, el rigor tècnic-tàctic hi és, la plantilla és una plantilla molt bona i el que ens falta, jo crec, és acabar de creure'ns-ho, traslladar-ho a la pista.
Doncs vaja, les valoracions de Gerard Gomis, que també ha volgut parlar, fer una mica d'anàlisi de l'obra de Miquel Benítez, si ho volem dir així, en els seus 2 anys i escaig que ha estat al Gràcia, i ha analitzat així, de fet, la figura del gironí a la banqueta verd i blanca.
Va ser capaç de refer un equip i després de refer aquest equip va ser capaç de dur-lo l'any passat a barallar-se en les posicions capdavanteres de la Primera Nacional. Ho posava ell en el seu comunicat, no? que crec que va fer el rècord de punts de Primera Nacional l'any passat a Malgràcia. Bueno, al final és una figura que ha aconseguit el que ha aconseguit en aquests 2 anys i mig, 2 anys i escaig, i això, pues ja et dic, és mèrit seu.
Per tant, fins aquí ha arribat aquesta etapa, aquest cicle de Miquel Benítez. A partir de demà, qui s'asseurà de manera provisional serà Gerard Gomis, i a l'espera d'esdeveniments i a veure com fructifiquen aquestes reunions a Can Gràcia, al pavelló municipal de Gràcia, al carrer Boccaccio, per conèixer si no és tan provisional, com dèiem fins ara, sinó que li donen continuïtat o bé toca buscar un nou entrenador. Anem a saludar precisament el que era fins ara el tècnic de l'Obert Gràcia. Marc, fins ara.
Fins ara.
Anem a conèixer les causes d'aquest comiat del Miquel Benítez com a entrenador de l'Obert Gràcia Sabadell. Miquel, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Ahir a la nit ens sorpreníeu amb aquest comunicat, amb aquesta decisió presa, que entenc que és des de fa ja algunes setmanes que un li va donant voltes, que ho va parlant amb la gent de l'entorn, etc. Però aleshores a les xarxes socials apareixia aquest comunicat en el qual, entre altres coses, parlaves d'un cert esgotament, no?, com a motiu d'aquest pas al costat.
Sí, la veritat és que no és que hi hagi un comiat dolç, perquè no sempre... deixar un projecte no deixa de ser en part una mica dolorós, però també, com li vaig explicar a l'equip i li vaig explicar a la Junta, a vegades els entrenadors hem de prendre decisions pel bé de l'equip, no? I en aquest cas era una decisió bastant meditada, era una decisió que portàvem unes setmanes parlant-ne i estàvem buscant quina era la millor trajectòria per l'equip, quines eren les millors solucions per arribar al màxim, si els estímuls que estàvem donant eren suficients o no. I, bueno, valorant totes les idees, totes les propostes i també la meva situació personal, doncs, bueno, vam decidir, en aquest cas, encara que jo tenia tot el suport de la Junta i del club i que volien que seguís, que potser era millor, abans de que un projecte es pugui deteriorar, fer un pas al costat sempre és una bona solució.
Va unir-se el projecte amb el Magí Serra, després vas agafar les regnes tu com a primer entrenador, i la sensació, com a mínim des de fora, que transmitíeu, és que la cosa anava més, que és un grup molt jove, que és un grup que té molta projecció i que els objectius cada cop eren més ambiciosos i que s'anaven complint. A part, no sé llavors si pots arribar a entendre, per exemple, que des de fora s'opti que en aquesta dinàmica positiva l'entrenador decideixi posar punt i final aquesta relació.
Aviam, sí que puc entendre que s'opti i de fet, el que també explico és que jo sóc una persona molt de cicles i que crec que els cicles tenen un inici i un final. També crec que els projectes és molt bo que sempre siguin en ascendent i siguin en positiu, i que quan notes signes d'esgotament d'aquesta pujada, busquis nous estímuls. De fet, quan vaig estar en el Sant Martí d'Arenenc, també Primer Nacional, que vaig estar també 3 temporades, vaig deixar l'equip a final de temporada fent fase d'ascens, i era una cosa que ja sabia el club des del gener. I també era un cas molt semblant, era un cas d'un equip que havia rendit molt bé, que anava ascendentment, que cada vegada era millor, 3 finals de Copa, campions de Copa, fase final de Lliga, amb fase d'ascens a Divisió d'Honor B. Aquí encara no havíem arribat potser a aquest punt àlgid, però sí que és cert que l'any passat vam fer la millor temporada de les últimes 10 de l'Obert Gràcia, i evidentment jo volia més, i vull que l'equip vagi més, que tiri endavant, que pugi, que creixi i tal, i bueno, valorant tot i valorant també una similitud amb aquell cicle, també he pensat que potser perquè això passi, ara és millor que hi hagin altres estímuls, i bueno, jo que m'agafi una temporadeta, espero que curta, de vacances, i després ja veurem quines ganes tinc de fer coses.
Has fet referència dos o tres vegades a la paraula estímuls. Hem d'entendre llavors que no és tant una qüestió de resultats o de no haver competit com esperaves en el tram inicial de Lliga, sinó més de sensacions.
Sí, és més aviat de sensacions. A veure, jo estic molt content amb la plantilla, amb el club, estic content amb el rendiment. De fet, el partit de Sant Esteve es va rendir molt bé i vaig quedar content, però pensava igualment que faltava alguna coseta, que creia que encara es podia fer un pas més i potser ser més regulars, potser... bueno, les lesions tampoc ens han acompanyat massa aquest primer tram de temporada. I llavors, bueno, analitzant una mica tot, sí, l'anàlisi va ser, escolta, els nanos són molt joves, són encara una miqueta irregulars i necessiten... Cada aprenentatge, cada estímul nou que els hi arribi, jo crec que l'aprofitaran al màxim, i segurament ara amb unes noves dinàmiques, amb un nou entrenador i tal, faran aquest salt de qualitat, aquest últim pas que els hi falta per estar a la part alta de la classificació.
En el comiat, en la carta que comentàvem abans, també feia referència a aquesta idea que entri energia nova, que entri saba nova i que pugui empènyer amb més força. Creus precisament que aquest grup, per les característiques que té, el que necessita és això, que hi hagi un relleu, que sempre vulguis o no tenir una cara nova, un líder nou, canvia una miqueta la dinàmica?
Sí, jo crec que, a més, és un bon moment, perquè ara venen dos partits, no és que siguin assequibles, perquè aquesta lliga s'ha demostrat molt competida, però sí que són dos partits perquè un entrenador nou pugui fer les seves coses, pugui adaptar aquestes petites dinàmiques que puguin fer aquest salt endavant, no? I és el que deia, sempre un entrenador nou, són noves energies, són noves formes de ser, són nous aprenentatges, o sigui, no ens oblidem que estem en una etapa de jugadors molt joves que necessiten aprenentatge constant, i sí que és cert que jo ja portava 3 anys amb aquest grup, tant de primer entrenador com de segon entrenador, i a vegades arribes a aquests petits esgotaments d'estímuls, no? I és el que et deia, no sé, són coses que sobten, perquè evidentment la gent s'espera que un entrenador marxi o el facin fora per els mals resultats, però la meva filosofia de vida i la meva forma de veure l'handbol va més enllà i va sempre a mirar el millor per l'equip i les millors solucions, i a vegades les solucions no són les que t'agradarien, però sí que són les que s'han de prendre.
De moment, de manera provisional, l'entrenador serà el Gerard Gomis, que el tenies de fet com a segon entrenador, que és de la casa, tot i que també s'ha format com a entrenador a Irun, a Terres Basques. Com el veus tu?
Jo crec que està preparat. Evidentment és molt jove i no és una situació fàcil, igual que em va tocar a mi quan vaig agafar l'equip de ser de segon entrenador, primer entrenador. El que sí que espero és que ho fa, sigui per unes jornades o sigui per tota la temporada, espero que li vagi el millor possible, i també espero que l'equip estigui a totes amb força i amb l'energia que han estat amb mi.
Et pregunto de seguida pel futur, abans per fer una miqueta de balanç del que ha estat aquest cicle que comentaves, em feia referència, per exemple, a través de les xarxes socials, a la Salvació, a Pardinyes, a Bordils, també amb grans victòries després contra el Sarrià, contra el Mataró, contra el Granollers, les dues seguides contra el Sant Esteve Sesrovires. Què t'endús d'aquí de l'Obert Gràcia, o amb què et quedes d'aquesta etapa de verd i blanc?
La veritat és que ha estat una etapa fantàstica. Em quedo molt amb un club que viu l'handbol no només a nivell esportiu, sinó social. Em quedo amb una pinya de jugadors fantàstica. Em quedo amb una primera etapa també amb el Magí, que vaig aprendre molt d'ell, perquè a més és una cosa que li devia de fa molts anys. Ell havia estat segon molts anys i jo volia viure l'experiència de ser segon del Magí. Després ell ha tingut les seves etapes a Sobal i s'ha demostrat que és un gran entrenador i que la seva trajectòria està avalada. I també em quedo, evidentment, sobretot amb la temporada de l'any passat, que va ser, crec que, extraordinària. Crec que el nivell que vam donar va ser màxim. I, bueno, sí que és cert que el que aspirem és que l'OAR segueixi molts anys en aquest nivell.
Parlem ara de futur, i amb això gairebé ho remato. D'entrada, futur pel que fa al Gràcia, que teniu com a objectiu aquesta temporada, acabar entre els 5 primers, fer aquest saltet més a la classificació i acabar de madurar amb gent molt jove però que està competint, i de quina manera, Primera Nacional. A part, aquesta temporada està sent més que igualada, potser és un tòpic, però és que està sent més igualada que d'altres campanyes a la Primera Nacional. Quin futur creus que li espera a aquest grup? Veus, per exemple, factible acabar entre els 5 primers, aquest objectiu?
Sí, jo crec que té un futur molt prometedor i de fet, ja et dic, per això també prenem aquest tipus de decisions, perquè aquest futur no s'estanqui i segueixi evolucionant, millorant i aprenent. Tampoc s'han de buscar ser molt resultadistes. O sigui, l'aprenentatge jo crec que en aquest cas ha d'estar per sobre inclús dels resultats. Llavors, que competeixin al màxim, que situïn el més alt possible i segurament la temporada de màxim ple rendiment i d'explotar aquest equip sigui la temporada que ve. Aquesta temporada és més d'aprenentatge, la temporada que ve seria de culminació d'un projecte.
I l'última, a nivell ja individual, pensant en el futur de Miquel Benítez, sobretot vinculat al món de l'handbol, que entenc, ja deies abans, que esperes que siguin unes vacances i un període curt fora de les pistes. D'ara endavant, tens alguna cosa en ment? Tens la idea de tornar ràpid? Vols prendre també un descans? Com diria, crec que va ser Pep Guardiola que va dir allò de m'he buidat. No sé si passa per aquí el tema en el cap de Miquel Benítez o si vol més handbol.
La veritat és que, a veure, sí que és cert que m'he buidat al màxim amb aquest grup i ho he donat tot i així se m'ha reconegut també, o sigui, jo estic molt reconegut per l'OAR. L'OAR també m'han dit, i el Presi el Salva em va comentar que ell vol que em quedi en alguna altra figura o fent alguna altra tasca al club, que també pot ser una forma meva de carregar piles i de tirar nous projectes. No ho descarto, crec que és una cosa que jo ara sí que necessito 2, 3, 4 setmanes de vacances per analitzar tot, disfrutar, gaudir una miqueta de la família, de la vida, del resta de companys que tinc pendent també de visitar, que n'hi ha diversos, i quan passi això, sí, analitzar una miqueta els projectes que pugui tenir al davant i sobretot entrenar i treballar amb la il·lusió que sempre hi he posat, i aquesta és la meva idea per futur.
Quan parles de l'OAR, per cert, a nivell coordinatiu, més enllà de les pistes o...?
Sí, poden haver-hi tasques fora de les pistes o dintre de les pistes. Jo, de fet, en altres clubs també he fet tasques fora de pista, direcció tècnica o el que sigui. Per tant, que són coses que no descartaré mai. Sí que és cert que evidentment, ara necessito 2, 3, 4 setmanes de desconnexió, que això crec que és bo per mi, és bo pel club i és bo per l'entorn. I a partir d'aquí, sí, amb el cap més fred, doncs ja pots analitzar què et ve de gust, quines ofertes tens a davant i quins projectes pots tenir per davant.
Doncs des de fora pots sobtar, la veritat, la decisió, aquest comiat, però valorant-lo després d'haver escoltat les explicacions del Miquel Benítez, sembla una decisió com a mínim honesta i com a mínim valenta. Miquel Benítez, gràcies per tot, per aquests bons anys també d'handbol amb el Magí, després també tu al capdavant de l'OAR gràcies a Sabadell. Tant de bo que continuem veient-nos per aquí per Sabadell, i si no, doncs tota la sort del món. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Tren amb destinació Playoff d'Ascens. Propera parada, Estadi Antonio Puchades.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, 7è filial, sí, 7è filial en 12 jornades. A partir de 11:45 del migdia, València-Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Josep Maria Ferrer, preparador físic del Centre d'Esport Sabadell i escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa. Si t'agrada el cinema de ciència-ficció, no et perdis Una galàxia de músiques de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Star Wars, El planeta dels simis, Alien, Superman, Star Trek, ET, Blade Runner, les millors bandes sonores de la ciència-ficció que et faran viatjar per l'espai. El divendres 16 de novembre al Teatre La Faràndula de Sabadell, dissabte 17 al Palau de la Música Catalana i dissabte 24 al Centre Cultural Terrassa. Entrades a osvallès.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
8 minuts clavats i les 3 de la tarda, tram final, per tant, de l'Hotel Suís. Hem parlat ja d'una d'aquestes notícies que, la veritat, t'agafen una mica per sorpresa, com és el comiat del Miquel Benítez. També tota la prèvia del València-Mestalla-Sabadell de diumenge a les 12. I ara toca waterpolo, perquè aquest cap de setmana torna a l'acció a la divisió d'honor femenina d'aquest esport, després d'una setmana de descans i de tota la polèmica que us vam explicar i que es va generar arran de l'Espanya-Israel de la Lliga Mundial. Superat aquell episodi, Pau Vituri, hola de nou, toca derbi aquesta setmana a la Lliga Premat.
Hola, Adri, sí, un Sabadell-Terrassa, un derbi, bé, és un derbi purament, evidentment, però no té aquella al·licient de partit igualat. És un derbi desequilibrat, com pràcticament tots els partits, de fet, de l'Astral Pool, però sí que hi ha al·licients, i el més important és el de Maggie Stephens, ja ho direm bé, ens hem d'acostumar tots plegats.
A mi em costa, jo dic Stephens.
Stephens, ella mateixa ens ho va deixar clar, que és, té aquests orígens porto-riquenys, per tant hem de canviar tots el xip.
Maggie Stephens.
Stephens, correcte. No serà el seu primer partit a la Lliga Premat, de fet va debutar fa dues setmanes a Sant Feliu, per cert, marcant 4 gols, màxima realitzadora d'aquell partit, per tant serà la seva estrena a Can Llong, a casa. Nosaltres hem parlat amb dues jugadores en aquesta prèvia, una d'elles la portera suplent, la Inara Ferrer, que en funció com vagi el partit, allò si és una golejada d'escàndol, doncs podria tenir minuts sota pals substituint Laura Ester. Ens explicava com es prenen també aquest derbi.
Igual que tots, però clar, a més amb això, que és un derbi, que el Terrassa, sobretot l'última temporada, ho va fer molt bé i jo crec que està creixent, estan treballant molt bé cada temporada més. Llavors, res de confiar-se, de que pensar que serà fàcil i anar a treballar al màxim. L'objectiu serà, vamos, fer un partit perfecte.
Ainara Ferrer dient que han de fer un partit perfecte, bé, i si no és molt perfecte també les tenen totes. Per guanyar.
Un pèl excessiu.
L'altra protagonista és la Bea Ortiz, que va estar present en aquest Espanya-Israel tan mogut de dimarts. La rubinenca va un pas més enllà i diu que ara tenen una sèrie de partits més fàcils, Terrassa, després ve Rubí, Medi, Moscardó, no tenen altres competicions, per tant, segurament agafarà una miqueta més de protagonisme en aquest tram l'aspecte físic.
Tenim un mes i mig ben bé de partits de Lliga, no tenim res a nivell de club, no tenim res a nivell de Champions ni Copa de la Reina, que ve més endavant, ni res. Són nivells de club, suposo que ens donaran bastant tute i bueno, seguir amb la línia que seguim.
Tot això pel que fa a l'equip femení del Natació Sabadell, d'aquest Astral Pool, Pau, en plena de victòries, 3-3. Demà, 3:15 del migdia, qui vulgui veure el debut de Stephens, que no Stephens, a Can Llong, en aquest segon partit de la nord-americana en Lliga, aquest derbi contra el Terrassa, no pot dir el mateix de la plena de victòries, ni molt menys l'equip masculí.
No, absolutament, tot el contrari. 2 empats i 3 derrotes en el que portem de Lliga, una situació totalment anòmala per un equip que l'any passat doncs, va ser segon i està intentant trobar el seu camí després de l'adeu del Xava Gómez. Serà, de fet, el segon partit del seu relleu a la banqueta, el Quim Colet, i l'oportunitat a priori sembla millor, perquè visiten el Catalunya, un rival doncs, que aquesta temporada, o a les anteriors temporades, millor dit, doncs, ha ocupat les parts baixes de la classificació, ara només suma un punt més que el Natació Sabadell, a priori inferior. Unes setmanes, per tant, també més propícies, com reconeix el porter del club, Jordi Mardones.
També s'ha de jugar amb el calendari. És veritat que hem tingut els 4-5 primers partits que hem jugat, que bueno, són rivals directes, el Barcelona està dalt, però són tots rivals directes que qualsevol pot punxar. Llavors ara, en teoria, sense confiar-nos, perquè no estem en el nostre bon moment, però sí que seria una bona oportunitat per tornar a remuntar les coses.
Doncs l'agenda de demà, com hem dit, 3:15 del migdia a Can Llong, aquest derbi entre Sabadell i Terrassa, a les 6 de la tarda a la piscina Sant Jordi de Barcelona, duel entre el Catalunya, un dels històrics també del waterpolo a casa nostra, i el Natació Sabadell.
Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I en el tram final recuperem el futbol d'entrada al futbol territorial i la primera catalana perquè les baixes marquen la prèvia del partit del Sabadell Nord davant del San Juan Atlético de Montcada. Després de competir amb un home de menys durant una hora al camp del Palamós per acabar perdent per 1-0, els de Can Uriac busquen una victòria que els permeti refer-se, però això sí, tindran fins a 6 absències entre sancions i lesions. Tot i comptar amb prou feines amb una quinzena d'efectius disponibles, el tècnic Quico Díaz està convençut que competiran a bon nivell.
La grandeza que tiene esta plantilla es que trabajamos con 20 jugadores que cualquiera puede ser titular y cualquier jugador cuando sale de titular se deja el alma, ¿no? y cualquier jugador cuando sale de refresco también te da y te aporta.
Al davant tindran un Sant Joan de Montcada que té 4 punts menys que el Sabadell Nord, però que ve de sorprendre el Manlleu al seu camp. Déu-n'hi-do la ratxa dels usonencs des que van perdre, tot i tenir superioritat numèrica, aquí a Can Uriac, 2 derrotes ja consecutives per un equip que vol ser a la part alta de la classificació. Per no desviar-nos del tema, per pensar en el partit d'aquesta setmana contra el Sant Joan Atlético, diu Quico Díaz que, per estil de joc, creu que el seu equip i el rival poden ser unes propostes semblants.
Un equipo muy intenso, un equipo muy guerrero, un equipo que el factor fútbol de propuesta no lo trabajan muy bien. Es un equipo que trabaja las transiciones defensa-ataque muy rápidas, es decir, juegan muy directo, pero es un equipo que pelea los 95 minutos, que no dan un balón por perdido. Y nos encontraremos con un equipo, pues, en ese aspecto muy similar a nosotros, ¿no?
Diumenge, a 11:45, començarà Can Uriac aquest Sabadell Nord Sant Joan Atlético. I el Mercantil, de la seva banda, pot encadenar demà la que seria la seva quarta victòria consecutiva a la Lliga Nacional Juvenil. Després del mal inici de campanya, amb relleu inclòs a la banqueta, els graciencs han aconseguit redreçar el rumb i escapar de la zona baixa, de la zona de descens. Carlos López i els seus han sumat 13 dels últims 18 punts, traient així el cap de la part baixa. Demà buscaran a Girona, seguim aquesta tendència a l'alça, contra l'escola de futbol gironès Sàbat. Ivan Caballero, capità de l'equip, creu que un triomf donaria permís als mercantilistes per somiar en fites més importants.
L'objectiu principal de la temporada, com tots sabem, era mantenir la categoria, però bueno, això, o sigui, és, com sempre es diu, és un tòpic, però bueno, partit a partit doncs, et pots començar a plantejar uns altres objectius de cara més, bueno, més, no sé, de cara més a estar més a dalt, una mica més a la classificació i poder entrar a Copa Catalana o... Qui sap, no?
Horari un pèl estrany. Demà, a les 3 de la tarda, aquest gironès Sàbat mercantil de la Lliga Nacional Juvenil. Amb aquest apunt de futbol formatiu, arribem gairebé a les 3 de la tarda. Per tant, baixem la persiana de l'Hotel Suís d'aquest divendres 9 de novembre del 2018. Us emplacem diumenge a 11:45 al Sabadell en joc, amb servidor, amb el Pau Vituri, amb el Sergi Garcés i la narració del València Mestalla, Centre d'Esports Sabadell. No desconnecteu, això sí, mentrestant, de Ràdio Sabadell, al 94.6, a Ràdio Sabadell.fm o @radiosabadell a Twitter, Instagram i també ens podeu trobar a Facebook. Una abraçada del Toni González des del control de so. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.